Benvinguts a l'espai Els drets no tenen edat. Cada vegada és més habitual rebre un SMS sospitós, un correu que sembla del nostre banc i no ho és, un missatge inesperat a través de WhatsApp. Les estafes digitals no paren de créixer i afecten persones de totes les edats. Avui, a l'espai Els drets no tenen edat, en parlem amb l'Albert Oliveres, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Figueres. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Comencem. I per començar, quines són ara mateix les estafes més freqüents que esteu detectant?
Mira, a nivell d'internet, realment el que ens trobem més és la microestafa. Val? Sí que existeixen estafes piramidals, les quals busquen treure grans quantitats de diners, Però això ja són estafes molt més complicades, que requereixen molt de temps. Llavors, la microestafa és una cosa que no hi ha d'haver ni contacte amb l'estafador. Llavors, el que fan és enviar tots aquests missatges, no?, que rebem de SMS o de correu electrònic, Que ens fan tocar amb un enllaç, ens fan tenir un xat, val? I el que faran és el phishing, El tema aquest de pescar credencials. La microestafa, no? Vull dir, si jo estafo a 1 milió de persones un euro, val? M'exposo molt menys que si he rebut 1 milió d'euros a una persona.
I en aquests casos la gent no sol presentar denúncia, oi? És bo presentar-la?
És a el que juguen, és a dir, nosaltres tenim denúncies, però realment d'un euro, de 50 cèntims, de 3 euros, n'hi ha molt poques. Val? La gent ve quan ja t'han robat 50 euros, 70 euros, però al final són estafes, ells juguen això, és a dir, a vegades tenim la sensació, amb totes les coses que ens passen a la vida, no?, que denunciar no serveix, però sí que serveix, perquè si no denunciem, no posem en coneixement d'aquell problema que està existint. Llavors, les estafes digitals s'han de denunciar, són difícils d'investigar, està clar, és molt més complicades, però es poden denunciar. Vull dir que nosaltres, si ens han fet un moviment bancari fraudulent, ho podem denunciar, sigui quina sigui la quantitat.
Aquest tipus d'estafadors són d'aquí, venen de l'estranger, és fàcil seguir-los a la pista?
Tenim de tot. Hi ha casos que són interns, de dintre del país, I altres que són externs. Amb la microestafa aquesta, que a vegades, per exemple, per posar un exemple de l'smishing, d'aquests SMS, la típica de t'ha quedat un paquet en la duana, no? I qui no espera un paquet si estem al Black Friday o estem per Nadal, no? Doncs molta gent estem esperant un paquet, no? Doncs moltes vegades aquesta estafa és que no arriba ni a l'euro, de vegades, Perquè estem parlant dels ports de la duana, val? I no es denuncia. Clar, aquestes estafes n'hi ha moltes que sí que venen de l'estranger.
I com es poden detectar? Com es pot detectar que això és una estafa? Que l'SMS que rebem o el correu que rebem és una estafa?
Que n'hi ha que són molt difícils, perquè també és veritat que hi ha empreses de transport, per exemple, en concret, que fan servir l'SMS. La clau és quan ens demanen quan ens demanen credencials o quan ens demanen dades personals. Val? A mi també a vegades em fa una mica de gràcia, perdona que ho digui d'aquesta manera, però, per exemple, els bancs ens envien molts de missatges per correu electrònic dient que no ens demanaran mai dades, però a l'hora de la veritat, si hem hagut d'interactuar amb el banc a través de banca telefònica o així, ens acaben demanant les dades personals. Val? Vull dir que això no és del tot cert, no? Però, bueno, s'ha de valorar, val? Quin SMS estem parlant, no? Per exemple, el tema de la multa d'aparcament. Mai se'ns comunicarà una multa a través d'un SMS. I ara n'hi ha una que corre molt, que te diu, ostres, que t'han ficat una multa, que pagaràs el 50%. Clar, això és veritat, que passa així, però no t'ho comunicaran per SMS, ho rebrem per carta. Val? Amb el tema de les empreses de transport, això és perillós, perquè, clar, si hem comprat a través de plataformes tipus Amazon o Temu, doncs que a vegades són empreses de transport que no sabem ni quin nom tenen.
Clar.
És difícil. Jo aconsello anar a la pàgina on t'hem comprat, a comprovar quin és el nom de l'empresa de transport que ens ho portarà a cada sortir. Fins i tot podem rastrejar i podem seguir el paquet on el tenim, i a vegades fins i tot en directe. Val? Per tant, la qüestió és no tenir pressa. Què és el que busquen? Val? Ens volen que no pensem. no deixar-nos a pensar, no deixar-nos anar al banc a comprovar el que, si realment ens han bloquejat la compte o ens han bloquejat la targeta, no deixar-nos anar a la pàgina aquesta i ràpid, 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 que ho arreglarem ràpid. I aquesta ràpid, ràpid ens surt car.
És a dir, que quan hi ha aquesta urgència a l'hora de demanar una dada nostra, hem de intuir que allò no és del lloc correcte.
Correcte, o sigui, sempre l'estafador i el que busca és l'urgència, la rapidesa, és que t'he bloquejat la compte, que t'he bloquejat la targeta. Que el problema el tenim quan ens ensopeguen al banc, no? Jo tinc el banc X i el missatge que rebo és del banc X. Aquí és més emprenyat.
Clar.
I a més, demà me'n vaig de vacances i aquí diuen que m'han bloquejat la targeta. Ostres, aquí podem tenir problemes, no? Perquè demà no tindré targeta, val? Fem les comprovacions. Si podem trucar al banc, i truquem, i si tenim banc online, entrem al banc online. I si al banc online veiem que podem entrar-hi, que no tenim la targeta bloquejada, ja està, s'han de fer aquestes comprovacions. No anem a entrar a parlar amb el xat, amb aquesta gent, no anem a tocar aquell enllaç, evitem-ho, evitem això. Que moltes vegades només tocant el xat o només tocant aquell enllaç no ens estafaran. La majoria de vegades no ens estafaran només per tocar. Serà després que em demanaran les dades. Però sí que hi ha casos més sofisticats que només tocant estem obrint, diguem, una mica la porta de casa, en aquest cas de la meva casa online, no? Del meu mòbil, del meu ordinador, per dir-los passeu i que feu el que vulgueu, de dades.
I estem parlant d'un fenomen puntual? O estem parlant d'un fenomen que es quedarà o que augmentarà?
Jo crec que augmentarà, vull dir, sense tenir dades a la mà, recentment s'han compartit amb els mitjans dades d'aquest augment que hi està havent, és una realitat. Estan augmentant aquest tipus de delictes, nosaltres de mitjana només aquí a la zona de l'Empordà, diguem, amb les estadístiques que anem mirant dia a dia, de mitjana tenim 5-6 denúncies que s'hagin denunciat, és a dir, incidents que s'han denunciat. Que és el que te comento, no? Que moltes vegades són coses que ja són mínims 60, 70 euros o més. Val? Quantes n'hi ha d'un euro, de 60 cèntims o de 25 euros? Segurament moltes que no s'acaben denunciant.
Clar.
Està augmentant, segur.
Està augmentant.
Sí.
Molt bé. També hi ha moltes estafes en plataformes de compra-venda, com ara Wallapop, Vinted, etc. Quin és el mecanisme més habitual?
Una cosa que hem de tenir en compte, ja només en Wallapop o en Vinted, sinó en totes les plataformes, val? És que hi ha molts hackers, molts pirates informàtics, que el que juguen és a fer pàgines falses, que seran igual que la que nosaltres treballem.
Fan una rèplica, diguéssim.
Correcte, que nosaltres ens podem pensar que estem al Vinter, o que estem a Wallapop, o que estem a, jo què sé, a l'Amazon, i no hi estem. Val? Això a vegades ens passa perquè no hi accedim directament des de l'aplicació. És a dir, si jo tinc instal·lada l'aplicació del Vinter o de l'Amazon o del que sigui en el meu mòbil i accedeixo, estic a l'Amazon o estic al Vinter o estic al Wallapop. Si jo hi accedeixo des d'un enllaç, perquè m'ha sortit una oferta impressionant d'aquell iPhone que tant m'agrada, i vaig des de l'Instagram o des del correu o des d'algun lloc, tinc més opcions que allò sigui una pàgina, una pàgina pirata. Val? Com ho puc saber si és una pàgina pirata? Moltes vegades ens hem de fixar amb la URL, amb l'adreça.
Amb l'adreça.
Amb l'adreça i amb un candauet, que això no ho veurem des del mòbil, ho hem de veure des d'un navegador d'un ordinador, però al costat de l'adreça hi ha com un candauet, i aquell candauet sempre ha d'estar tancat. Si aquell candauet està obert, aquella pàgina no és segura i molt probablement sigui una còpia perfecta d'on jo vull entrar. Això per una banda, val? L'altre és que a vegades igualment ens podem trobar que amb Amazons, amb Vinters o amb altres pàgines hi hagin estafes un cop a dintre. Sí, solen ser estafes que faran el mateix model, que no en deixaran pensar. Em diran que és una oferta que l'he d'acceptar jo, hi haurà un enllaç, l'he d'acceptar sí o sí, fins i tot me diran que m'han fet me poden dir, per exemple, pel Wallapop, que m'han fet un visum. Val? I jo miraré i rebré un missatge, no que m'han fet un visum, sinó que m'estan demanant un visum. I que si jo no hi entenc
molt... És a dir,
molt,
és al revés.
Me fa l'efecte que m'estan demanant, en realitat no. No m'han pagat, sinó que m'estan demanant 600 euros. No m'han pagat 600 euros. Que si ho miro ràpid, i depèn de com actuï, val? Dic que sí, li estic pagant 600 euros i després aquella oferta desapareixerà de la pàgina i no trobaré ni el Bizum ni una cosa ni l'altra.
Mm-hmm.
Normalment, les estafes que hem tingut en Vinter, Wallapop i això estan vinculades a vegades amb el Bizum o amb algun tipus d'enllaç on ens apescaven, el mateix el phishing, sigui a través de SMS, de correu electrònic, o sigui el mètode que sigui, el que busquen és, moltes vegades, és pescar credencials,
mm-hmm.
pescar les nostres dades i amb aquestes dades després fer-les treballar, val? Per realment fins als moviments bancaris.
Mm-hmm. Abans has parlat de les phishing. Les phishing entenc que és l'estafa a través de SMS, oi?
Uh-huh.
Però abans d'entrar a l'SMS i a les phishing, què ens pots dir del mòbil? Què hem de tenir en compte a l'hora de tenir el mòbil segur, diguéssim?
El primer que hem de saber és que és una cosa que jo la considero com la porta de casa, no? Que,
uh-huh.
Així és quan faig xerrades de prevenció a domicili, sempre dic hem de tancar en clau. Ja no estem a l'Empordà de fa 30 anys, ja no podem tenir la porta ni del cotxe oberta ni de casa, no? Hem de tancar. Doncs la porta de casa, comparant-ho amb el mòbil, és la contrasenya,
uh-huh.
és l'empremta, uh-huh. és el reconeixement facial,
uh-huh.
i hem de tenir. No pot ser que alguna persona ens agafi el nostre mòbil i entri directe en el mòbil.
Uh-huh.
Encara hi ha gent que ho fa. Llavors és important, el més segur, empremta, reconeixement facial. Una contrasenya, un PIN, també. Val? Un patró ja és menys, perquè fins i tot a base d'anar dibuixant, a contrallum es pot arribar a veure.
Uh-huh.
Val? Però això és primordial. És la porta de casa, és la porta del mòbil. Això uh-huh. Ho hem de tenir fet. I és una cosa també que hi ha gent que diu que és que llavors si perdo un mòbil o me'l roben i algú el troba, no me'l podran tornar, perquè estarà bloquejat. Val? Podem tenir informades unes dades a través de la configuració del mòbil, que hi podem tenir informat, a part de dades mèdiques, hi podem tenir informat el nom de la nostra parella, del nostre fill, val? De tal
mm-hmm.
manera que, amb un telèfon, de tal manera que si algú troba aquell mòbil, anant a la trucada de 112, es pot consultar aquestes dades. És a dir, quan nosaltres ens porten un mòbil a comissaria, el primer que fem és mirar si hi ha bateria i mirar si podem mirar aquestes dades per poder
mm-hmm.
tornar aquest mòbil. Val?
Mm-hmm.
Per tant, el tenim protegit. Això és el més important. Una altra cosa important, a l'hora de realitzar compres o transaccions, el tema del wifi.
Uh-huh.
Val? Les transaccions, per anar bé, sempre les hauríem de fer a través de 4G, entre de dades.
Uh-huh.
A través de 4G o 5G.
Uh-huh.
Mai a través del wifi. No estic parlant del wifi de casa. El wifi de casa o el wifi de la feina, teòricament és segur perquè sabem qui ha connectat. Estic parlant de wifi tipus aeroport, McDonald's i aquests llocs. No sabem qui ha connectat allà. En aquell moment el nostre aparell és molt més vulnerable als atacs, als ciberatacs, perquè està connectat amb una xarxa oberta, gratuïta,
uh-huh.
i que hi pot haver-hi qualsevol persona allà connectada.
I a través del wifi et poden robar dades,
correcte.
Oi?
Per tant, això és important de tenir en compte.
Uh-huh.
Aquestes dues coses. Llavors, les contrasenyes, que ens els guardi el Google, tampoc és recomanable.
Uh-huh.
Per què? Perquè si me roben aquell terminal, me roben aquell mòbil, me roben aquell ordinador i poden accedir a dintre perquè jo tinc una contrasenya fluixa o se la salten, tindran les contrasenyes guardades. Clar, si jo he guardat la targeta a l'Amazon, he guardat la targeta al Vinter en algun lloc, només faran que entrar aquella aplicació tindran accés a la meva targeta.
I quin seria, doncs, el lloc segur per guardar les contrasenyes?
Hi ha gestors de contrasenyes, una bona opció, i si no hi ha la llibreta de tota la vida,
la casa, llibreta,
camuflada allà al mig dels telèfons. O algunes altres maneres hi ha, però llavors el que passa és que a vegades després perdem la llibreta i tenim un problema. Hi ha aplicacions que són gestors de contrasenya, que sí que és veritat que necessitarem una contrasenya per entrar al gestor de contrasenyes, que no podrem tenir apuntada en
enlloc.
El gestor de contrasenyes. Però en allà podem tenir guardades totes les contrasenyes diferents i tenir una contrasenya, que sigui la nostra preferida, una contrasenya que nosaltres creiem segura per entrar allà.
Uh-huh.
Això seria l'ideal.
Uh-huh.
Sobretot, contrasenyes 1234000, la meva data de naixement, ho hauríem d'evitar-ho. Perquè, clar, si em roben el mòbil i el bolso, a la vegada, tindran el meu DNI, probablement, i
és
els hi poso molt fàcil, serà el primer que provaran. Per tant, el que sé, si és un PIN, tipus 4 números, que hi podem ficar el mateix PIN, per exemple, al mòbil, que la targeta de crèdit, doncs que no sigui cap d'aquests, que sigui la data de naixement de la nostra parella, del nostre pare, el millor en pau descansi, perquè ja no podran tenir accés, i fora problemes.
I fora problemes. I a l'hora de fer compres online d'una manera segura, quin seria el millor mètode de pagament?
Mètodes de pagament. Probablement hi haurà gent que haurà sentit del tema del PayPal.
Uh-huh.
El PayPal és un mètode molt segur i molt recomanable, Val? Però el que passa que el PayPal ens demana una contrasenya de PayPal. Vull dir que al final és recurrent el tema de les contrasenyes. Està molt bé perquè el PayPal, diguem, és una manera de tenir-hi connectat al banc, però no fora del banc, no? I vindria a fer la doble verificació que fan ja molts bancs.
Seria com un intermediari.
Sí, és un intermediari que no tenen accés directament a la teva compte ni a la teva targeta. Però també hi ha una opció que és la més senzilla i superfàcil, que és la típica targeta de prepagament. És a dir, una targeta de prepagament amb la qual tu la carregues amb els diners que has de pagar i la descarregues. Jo compro una rentadora, m'acosta 500 euros, pago la rentadora i la targeta queda zero o hi deixo 6 euros. Com a molt, em robaran això. A més, ara fins i tot hi ha entitats bancàries que creen targetes virtuals, que és molt bona opció, i fins i tot n'hi ha algunes que aquestes targetes virtuals, cada vegada que la utilitzes, canvia de numeració. No només el número aquell de darrere, no, tota la targeta.
Tota la
Llavors
targeta.
Mai fas cap transacció amb el mateix número de targeta. Per tant, si pel que sigui et aconsegueixen les dades de la targeta, no les podran fer servir perquè ja no servirà. Però ja us ho dic, el tema del que te comento, Carme, que el tema de la targeta moneder és una molt bona opció, molt senzilla, la carregues i la descarregues quan tu vols, fins i tot per anar de viatge la pots fer servir sempre que no necessitem una targeta de crèdit.
Sí.
I és una manera d'estar el més segur possible,
més segur,
perquè ens fotran el que hi tenim a dintre i prou.
Clar. Parlem ara de xarxes socials. Quins aspectes caldria tenir en compte a l'hora de navegar amb seguretat per internet i utilitzar bé les xarxes socials sense caure en cap parany?
Quan parlem de navegar per internet, independentment de les xarxes, sí que és bo fer una petita pinzellada i un apunt del tema de les cookies, que segurament molta gent haurà sentit a parlar de les ditxoses galetes, que ara hi ha moltes planes, moltes pàgines d'internet que si no les acceptem ens fan pagar, no ens deixen navegar, i el que fem és dir que sí, i pa dentro, i vinga, a l'ataque. Val? Clar, fent això, els estem donant molts de permisos que no som conscients que donem. Llavors, per anar bé els hauríem de mirar sempre les galetes i les cookies i acceptar-les o no acceptar-les o acceptar les que volguéssim. El que passa que, bueno, ja sabem que el dia a dia ens matxaca i tirem directe. Però com a mínim siguem conscients que quan acceptem això estem donant molta informació de qui som, o com a mínim del perfil nostre de Google, de qui som i que estem entrant en allà. També és bo saber que existeix una cosa que és la moda incògnito, val? De Google, de navegació, que és un dibuixet que és un senyor amb un barret i unes ulleres fosques, val, que es pot activar des del mateix Google, des del menú de Google, i quan activem això, diguem que ens amaguem, per això és el mode incògnito. Aquest sistema de navegació, diguem que no donem dades al propietari de la pàgina que hi estem entrant. És una bona manera de consultar bitllets d'avió i que no pugin els preus. També és una bona manera que tenen els adolescents d'entrar en pàgines que no haurien d'entrar sense que quedin a les dades de navegació, no ens enganyem, val? Però que sàpiguen també, bueno, és bo saber que existeix això tant pels pares com per tothom, no? Però que existeix això. Ara, el tema de les xarxes... Primer, nosaltres hauríem de saber qui tenim en una xarxa. Si és bàsic tenir les xarxes, tinguem l'edat que tinguem, les xarxes han de ser privades. No pot ser que a mi em segueixi qui vulgui i que tothom vegi el que jo penjo. Partint d'aquí, no pot ser que jo me'n vagi de viatge on te sigui i pengi les fotos. Jo les fotos les he de penjar quan torni de viatge. Perquè vindríem a ser això com la partida de botifarra de fa anys, que anàvem al bar, fèiem la partida botifarra i jo comentava amb els meus companys de partida, mira tu, que la setmana que ve no vindré a jugar, que me'n vaig a les Canàries amb la dona, hi, ha, i resulta que allà a la barra teníem un que feia un tallat, que no sabíem qui era, que escoltava que jo m'anava de vacances, veníem, seguia, mirava on te vivia i la setmana següent em fotien el pal. Doncs amb les xarxes socials encara ho posem més fàcil, estem dient i estem publicant que som fora. Val? De la mateixa manera que quan marxem de vacances hem de deixar allò de tancar la casa i tot tancat i barrat tampoc és bo, al contrari, que ens vagin a donar menjar al gat, a regar les plantes, que obrin les finestres, deixar algun llum que s'obri, doncs el mateix, no, ja publicarem les fotos quan tornem. Això és bàsic amb les xarxes socials.
Sí. Val?
Després, navegació, jo crec que el tema de xarxes socials amb qui està ocasionant més problemes, sobretot és amb el jovent, amb els infants, que no hi haurien d'entrar i estan entrant, i ja sabem tots, per molta consciència que fem, ja sabem les problemàtiques que hi ha a nivell de grooming, de pederàstia, de pedofília.
I tant.
És una realitat que comença pel Roblox, que són jocs per nens molt, molt petits, fins al TikTok. Vull dir, aquesta gent ha trobat un filon i està entrant aquí. I tenim aquesta problemàtica. Avui en dia tenim tiktokers de 3 anys i tiktokers de 99 anys.
Sí, sí.
Tothom té mòbil, tothom té accés a internet i per lo bo i lo dolent tothom està a internet.
Tornant al tema de cookies, en el cas que s'acceptin o en el cas de que ara hi hagi gent que estigui escoltant aquest programa i que no tingui clar si les ha acceptat o no, hi ha alguna manera d'esborrar-les?
Això, jo sempre dic una cosa, jo sóc policia, no sóc informàtic. Llavors, clar, jo us puc explicar els principals problemes que ens estem trobant, les denúncies, com podem fer per protegir-nos, però una vegada vaig anar a una xerrada d'un informàtic, que segurament el coneixeu tots, que és en Bruno Pérez, i me va dir una cosa que... Era una xerrada per pares i mares d'adolescents, I va fer una reflexió que la podríem extrapolar aquí, en aquesta pregunta. És a dir, som capaços de gastar-nos 1.500 euros amb un iPhone i no som capaços de gastar-nos 50 euros perquè vingui un informàtic a configurar el control parental del mòbil del meu fill o a borrar-me les galetes si realment es pot fer. Vull dir que al final cadascú es dedica a lo seu i a vegades ens hem de plantejar de dir, tu, pues potser... Puc fer venir un informàtic que em configuri el primer control parental que tinc a casa, que es diu mòdem, i que no l'actualitzem mai si no s'actualitza sol, i que rep milions d'atacs a la setmana, el de casa.
El de casa.
Vull dir que a vegades també hauríem de posar tots consciència que s'està complicant tot molt, que està avançant tot a punta pala, que els que hi entenen saben de què parlen i saben com fer-ho, i que estem entrant... No, ja estem a l'era de la intel·ligència artificial, que això ens farà que les estafes siguin molt més bones, molt més perfectes, molt més personalitzades... I
per tant, més difícils de detectar.
I molt més difícils de detectar, sí.
Doncs moltes gràcies, Albert, per ajudar-nos a entendre millor tots aquests riscos. Recordem que la gent ha de ser molt prudent i que s'ha de donar el temps per comprovar i tornar a comprovar totes les dades abans de donar-les. I els oients us emplacem al proper programa del mes d'abril amb un nou tema i una nova entrevista. My missionaries in a fire.